L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimarts, dia 26 de juny, destacarem... El 68% dels pagesos afectats pel cargol poma no han pres mesures contra la plaga. L'alcalde de Rasquera confirma que plegarà en un any un cop hagi fet madurar el projecte de plantació de cànnabis. El ple de l'Ajuntament d'Amposta demana el manteniment del partit judicial. Les confraries de pescadors catalanes en alerta per moviments que pretenen el desmembrament del sector. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La lluita contra el caragol poma al Delta de l'Ebre es resisteix i ja eren 847 les hectàrees afectades a finals del 2011. El Departament d'Agricultura sosté que l'increment de l'afectació en unes 200 hectàrees es deu, sobretot, a l'augment d'arrossars on s'hi ha detectat una mera presència de caragol. Dels 303 pagesos propietaris als quals se'ls va informar per carta que tenien els camps afectats, només 73 van contactar amb Agricultura. El responsable del Pla d'Acció contra el Caragol Poma, Hernán Subirats, explicava que s'aplicarà una normativa específica pels pagesos que no prenguin mesures contra la propagació del caragol. Hernán Subirats.
Tenim una resolució preparada, ja està feta, que serà el codi de circulació. Un senyor que tingui caragol al seu camp n'és responsable. Quan passa a casa d'ell, escolta, ja s'aclarirà. Si és la seva responsabilitat. L'ajudarem tot el que podrem i li farem la feina. Però al fin i al cap estem parlant dels seus diners. El que no pot ser és que aquest senyor infecte el veí. No pot ser. Li aplicarem el codi de circulació. Acceptem bona fe, errors, ho acceptem tot. El que no s'accepta és la... Això, la inconsciència i tindre, perquè no hi ha res més pesat i més enfarragós que un camp que ja està infectat, que està tractat i que està, que ha passat allà hores i diners i l'any que ja torna a sortir perquè resulta que el desaigüe no sé què, l'altre fet no sé quantos, no pot ser, s'ha acabat. L'època de d'ensenyament i d'explicacions i tal, s'ha acabat. Ara hi ha un codi de circulació.
I és que aquest 68% dels pagesos que no han pres mesures contra el cargol suposen un 74% de les hectàrees afectades per la plaga i que, segons les darreres xifres del departament, passen de les 578 a les 847. És per això que la normativa preveu sancions que poden superar els 3.000 euros, ja que obliga a fer-se en càrrec del cost del tractament i dels danys que hagin ocasionat els cargols. Durant el pla de les actuacions que s'estan duent a terme en el marc del Pla d'Acció contra el Caragol Poma, s'ha donat compte de l'efectivitat de tots els tractaments que s'estan duent a terme. Així, amb l'assecament hivernal dels arrossars, mesura excepcional que Europa ha autoritzat els dos darrers anys, s'ha aconseguit una mortaldat del 85,1%. Una efectivitat que varia del 65% de Camarles al 96,6% de l'Ampolla en funció de la profunditat de les zones. Aquestes xifres que demostren l'efectivitat de l'assecament dels arrossars s'han tornat a posar sobre la taula de la Comissió Europea.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'alcalde de Rasquera confirma que plegarà en un any un cop hagi fet madurar el projecte de plantació de cànnabis. Diu que té coll avall que ha de plegar i que les pròximes festes majors del poble, a principis del pròxim mes d'agost, seran ja les últimes al càrrec. Bernat Pellissa.
Jo tinc moltíssimes ganes de que aquestes properes festes majors siguin les meues últimes festes majors com a alcalde, perquè a més seran les desenes. Sempre el pregó de festa major, sempre del primer any, i el primer any recordo una experiència de molts de nervis, sempre me l'he marcat com un moment clau per donar la cara davant de la població.
Abans, però, l'alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, explicava en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha proposat deixar encarrilat el projecte de plantació de cànnabis amb l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum, que ha posat el municipi al mapa. Per aconseguir-ho, el consistori ha de fer front a l'ofensiva de les autoritats estatals que han demanat judicialment suspendre cautelarment el conveni i l'empresa pública creada per estudiar el cànnabis, a més d'investigar la concessió del crèdit d'Hisenda per pagar proveïdors amb l'aval de la plantació. L'alcalde de Rasquera negava que el consistori inclogués la plantació de cànnabis en el pla d'ajust per pagar els proveïdors per deixar en evidència l'Estat. Bernat Pellissa.
Fiscalia fa la seva feina, l'abogat de l'Estat fa la seva feina i entenc que tothom fem la nostra feina. Jo crec que és una oportunitat, tothom fa el que té que fer. Jo crec que nosaltres ens obrim a parlar-ne i, de fet, ne volem parlar amb la discreció que calgui, com calgui, amb cossos de seguretat, amb com ho hem organitzat i com ho hem fet. Vull donarem totes les explicacions que calgui i més, però jo crec que és una oportunitat per tothom i, de fet, l'efecte Rasquera entenc que és despertar la consciència d'una realitat que existeix. No estem inventant res. Vull dir, hi ha una realitat que existeix i, sortosament, doncs, la societat avança. I això és una cosa que no ha canviat l'Ajuntament de Rasquera. Canvia i canviarà la societat. Vull dir, no estem en un tema de concepte molt nou.
De moment, els veïns poden presumir d'haver vist el seu poble com a trending topic al Twitter en diverses ocasions o com el seu nom arribava a televisions coreanes, sud-americanes o del món àrab. Un ressò indica que ha aixecat també un creixent interès per les cases i propietats rurals del municipi o possibles nous negocis com la possibilitat d'instal·lar un càmping. Fins i tot, el món artístic ha començat a veure en el cas de Rasquera un referent per a les seves creacions i una font d'inspiració. En aquest sentit, Pellissa va explicar que el cantautor Albert Pla ja treballa en l'elaboració d'un disc que tindrà la població com a protagonista.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que el ple de l'Ajuntament d'Amposta va demanar ahir el manteniment del partit judicial d'Amposta davant la proposta del Consell del Poder Judicial per reduir a la meitat dels partits judicials de l'Estat que obligaria a fusionar el d'Amposta amb el partit judicial de Tortosa. No és així, Manel?
Sí, és el ple de l'Ajuntament d'Amposta en sessió ordinària d'aquest mes de juny va aprovar totes les mocions presentades per tots els grups polítics, entre les que destaquen una moció per mantenir el partit judicial d'Amposta davant la proposta del Consell General del Poder Judicial de reduir a la meitat els partits judicials de l'Estat espanyol i, en cas que es materialitzés, obligaria a fusionar el partit judicial d'Amposta amb el de Tortosa. Tots els grups amb representació al ple de l'Ajuntament va votar a favor de la moció que fou presentada per Convergència i Unió. Cal destacar també que l'alcalde de la ciutat va recordar una vegada més que el partit judicial d'Amposta és un dels que té més feina. A més, va recordar una vegada més que compten amb un nou edifici de la justícia a Amposta i que seria una equivocació a fondre aquests partits judicials, tot i recordant que aquesta és una decisió o un projecte del Consell General del Poder Judicial que no és vinculant. Escoltem l'alcalde d'Amposta.
Sentit de que la ciutat d'Amposta li ha costat moltíssim tenir un palau de justícia que en aquest moment disposa de 4 jutjats de primera instància, que a més tenim constància, perquè hem recabat informació, de que la càrrega de treball justament d'aquests 4 jutjats és idèntica o inclús superior al jutjat de la comarca del Baix Ebre i, per tant, s'està prestant un servei de proximitat, de qualitat i a la vegada àgil. Però és que, a més, tenim constància de que esta setmana passada el govern de la Generalitat va aprovar de que el Palau de Justícia d'Amposta disposi de la Fiscalia d'aquí d'Amposta, en la qual cosa això referma aquest equipament i, per tant, de totes, nosaltres estem en contra d'aquest informe, que, per altra banda, no és un informe que és vinculant, perquè hem de recordar que les competències estan transferides a la comunitat autònoma.
D'altra banda, durant el ple també es va donar suport unànim als afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, en aquest cas a través d'una moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, en la que es demana la creació d'un fons de rescat que garanteixi als afectats recuperar els seus estalvis. Un dels punts calents del ple fou quan el grup municipal dels socialistes, l'Ajuntament d'Amposta, va instar l'alcalde Manel Ferrer a aturar el lloguer del local que acull el servei de rehabilitació de l'hospital perquè té un cost mensual de 15.000 euros. L'alcalde va recordar que aquest preu es paga perquè també s'ha de fer front a les obres que es van fer a l'interior i també hi ha una opció de compra.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que les confraries de pescadors catalanes es posen en alerta pels moviments que pretenen el desmembrament del sector. L'Assemblea General de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, celebrada a l'Ametlla de Mar, aposta per la unió del sector davant moviments foscos que busquen la fi del model de confraries i la unió del sector pesquer. Francesc Callau.
Dissabte 23 de juny va tenir lloc a les instal·lacions de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar l'Assemblea General de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, la qual en un principi s'havia convocat a Palamós, però que finalment es va fer a l'Ametlla de Mar com a mesura de suport a la Confraria Calera en el seu litigi amb el grup Balfegó. El president de la Federació Catalana, Eusebi Esgleas, va explicar que el conflicte entre la confraria de l'Ametlla i el grup Balfegó és una lluita sense sentit, ja que, segons la seva opinió, és llei que qualsevol barca que practiqui pesca extractiva ha de pertànyer a una cofradia.
Exactament, això és llei, no és voluntat, o sigui, un barc ho pot canviar potser de cofradia, però no pot deixar de pertànyer a una cofradia. Ja dic que tot és millorable, que segur que hi ha cofradies que poden millorar, que també és molt possible, de fet en aquest moment Europa ja reconeix que les cofradies poden tenir les mateixes funcions que una OPEP, i crec que aquest també és el camí que marca Europa i que hi haurem d'anar-hi, però a través de les cofradies. Jo crec que això és molt important i sobretot mantenir aquesta representativitat amb un 50% social i un 50% empresarial.
Esgleas va apostar molt fort per la unió del sector pesquer davant amenaces i moviments foscos que, va dir, tenen per objectiu desmembrar el sector pesquer i les confraries i on sempre s'hi troba l'organització empresarial EMPA.
Sí, jo crec que maniobres sense sentit, interessades, no voldríem quins interessos, encara que ho tenim bastant clar, i que darrere d'aquests interessos sempre trobem EMPA com a coordinació de tots aquests moviments. I preocupa perquè això pot fer molt de mal al sector pesquer. Perquè el sector pesquer, sobretot en moments de crisi, hem de tenir clar que hi ha un sol sector pesquer, que és el sector pesquer, i que no podem començar a dividir per tipus de flota, per tipus de barcos. A veure, els pescadors som tots pescadors, tots som iguals, poden haver-hi barcos més grans i barcos més petits, però segur que no hi ha pescadors més grans i pescadors més petits. I crec que hem de treballar units i pel bé de tots.
L'assemblea va servir per a que es tractés la greu crisi que travessa el sector des de fa més de 12 anys, tant a nivell de preus com de captures i la globalització de la gestió pesquera. Un altre dels punts destacats fou l'anàlisi de la reforma de la política pesquera comuna i la seva afectació al sector català. En aquest sentit, la Federació Catalana es va refermar en el seu posicionament d'evitar que la Comissió Europea pugui tirar endavant la limitació d'ajuts a les embarcacions de més de 12 metres d'eslora, deixant-les fora de la qualificació de pesca artesanal. Aquest posicionament, que comparteix amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, contempla que la flota pesquera catalana, independentment de les dimensions dels vaixells, és una flota de pesca litoral o baixura i que per la pràctica pesquera o pel règim empresarial d'explotació resté a veure amb la flota pesquera europea industrial. Per últim, el sector pesquer català va reconèixer que en un futur immediat la flota catalana haurà de treballar amb plans de gestió, tal com recomana la Comissió Europea, i afrontar una reestructuració que passa en primer lloc per mantenir les vedes biològiques subvencionades i en segon lloc l'afrontar un pla de desballestament subvencionats. Sense aquests dos factors o condicions, el seu president creu que el sector està abocat a un holocauste.
Gràcies, Francesc, i continuem parlant de pesca, ja que la Guàrdia Civil va decomissar els passats 20 i 21 de juny un total de 669 aparells destinats a la pesca il·legal de pops a la costa de l'Ebre i a la costa de Tarragona en una operació destinada a detectar les embarcacions de pesca clandestina de pop de roca en època de veda i que va començar a principis de mes. Els inspectors van enxampar dues barques de Castelló que tenien un calador a menys de 3 milles nàutiques de la costa amb 396 cadups que no poden ser utilitzats fins al setembre per a capturar pops. Posteriorment, van trobar una altra línia de 120 catúfols, tot i que no es va poder localitzar el seu propietari. El cadup o catúfol és un art de pesca destinat a la pesca selectiva de pop de roca i el seu ús està prohibit durant els mesos de juny, juliol i agost per coincidir amb l'època de reproducció de l'espècie. Arran d'aquesta operació, en què hi van participar el Servei de Protecció de la Natura, Seprona, de la Guàrdia Civil, junt amb inspectors de pesca marítima de la Generalitat, es van formular les corresponents actes denúncies i es van intervindre els aparells.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara viu la seva festa major. Bous, balls gratuïts, menjars populars, esports, concerts, teatre, playback, trobades i molts, molts més actes per gaudir de la festa més popular del poble. Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara està de festa i tu estàs invitat. T'esperem!
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, l'escalfament de les festes majors. Dissabte, dia 30 de juny, a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, música remember dels anys 80 i 90 i a partir de les 2 de la matinada, el millor techno house. Recorda, dissabte, 30 de juny, a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, amb entrada gratuïta.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que la deixalleria municipal de Santa Bàrbara està al punt de mira dels lladres. En una sola nit dels lladres es van emportar 22 neveres. L'alcalde del poble no descarta tancar el camí d'accés a les instal·lacions. Josep Roig.
Després dels reiterats robatoris que els darrers mesos ha vingut patint la deixalleria municipal, l'Ajuntament de Santa Bàrbara s'està plantejant seriosament tancar amb una porta el camí d'accés a la mateixa. Jordi Boronat, alcalde del municipi, explicava a la nostra emissora que Acciona, l'empresa encarregada de la gestió del servei, havia mostrat també la seva preocupació per aquest fet. Per això calia mirar de trobar-hi una solució, tenint en compte l'ubicació de la deixalleria, dins ja de l'àrea rural del terme, prop del cementiri i lluny del casc urbà, sumat al fet de que les instal·lacions no disposen encara de llum per problemes tècnics. Per aquest motiu, Jordi Boronat deia que no descarta tancar el camí d'accés després de comptar amb el vistiplau dels propietaris de les finques que també utilitzen el mateix camí. L'escoltem.
Bueno, sí, això és una de les preocupacions que des de qui gestiona la deixalleria, que és Acciona, ens havien transmès, no? Tota la zona d'allà detrás del cementeri, de la deixalleria, tot això, pues és una zona que no hi ha llum, que no hi ha cap tipus de protecció, que queda lluny del poble, en zona rural, i que per tant pues és molt susceptible, no, a que hi hagin robatoris. De fet, des del principi pues així ha sigut. Bueno, en principi vam fer un tancament, el camí d'accés a la deixalleria és un, vam fer un tancament a la part de detrás del cementeri, i jo no descarto que en un futur, parlat amb els veïns, perquè allò és un camí particular i amb l'autorització d'ells i el consens d'ells, és evidentment, pues no descarto que allí poguéssim fer un tancament pues perquè s'accedissi a la deixalleria en moments puntuals, perquè al final si allò s'acaba convertint pues això, no, en una mà de robatori que no és bo per a ningú, i per a la gent que ho gestiona pues encara menys.
Segons ens explicava l'operari de la deixalleria municipal, els robatoris a les instal·lacions són constants i van des dels ferros i altres materials similars que es troben dipositats ja als contenidors receptors fins als diferents aparells electrodomèstics, televisors i neveres especialment. Un dels més espectaculars va ser el robatori de 22 neveres en una sola nit i després de tallar la tanca metàl·lica que envolta el recinte. És que ens prenen fins i tot la tapa del ferro de l'arqueta del desaigüe, es lamentava l'operari.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Cana Ràdio, Domènec Ramal ens informa que el Banc de Sang i Teixits de Tarragona desplaçarà una unitat mòbil aquesta tarda a Alcanar per tal de recollir donacions de sang. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb l'altruisme i la bona atenció sanitària, perquè una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits visitarà, tal i com acabes d'explicar, aquesta mateixa tarda el nostre municipi. Concretament, i com és habitual, s'instal·laran des de les 5 a les 9 de la tarda a l'edifici de serveis agraris. El regidor de Sanitat al nostre ajuntament, Joan Roig, feia una crida a tothom a participar i a col·laborar en aquesta tasca altruista com és la donació de sang. Joan Roig.
El dimarts 26 de juny, de les 5 a les 9, allà als serveis agraris, ja ens tornen a visitar la gent del Banc de Sang i Teixits d'aquí de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. La veritat és que sempre que venen per a nosaltres és un honor rebre'ls de la millor manera possible, perquè sabem de la importància que té aquest servei, no?, en l'àmbit de la sanitat. Des d'aquí sempre fem una crida, és per això també que visito la ràdio, a tots els canadeus i els canadeus que puguen desplaçar-se als serveis agraris el dia 26 de juny per fer la seva aportació de sang, el seu petit gra d'arena, perquè sabem que és molt important acollir a aquesta gent que venen des del Banc de Teixits de Sang de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, perquè subministren components sanguinis a més de 115 centres sanitaris en un total de més de 18.000 llits. O sigui que són xifres molt importants, no? Entre tots aquests hospitals i clíniques atenen a més de 760.000 altes i 3.566.000 urgències, a més de 414.000 intervencions, i en molts de casos la transfusió de sanguínia és indispensable, o sigui que quan no es produeix podria arribar-se a la mort, no?
I és que tal com reconeixen des del Banc de Sang i Teixits, per donar resposta a la nostra àrea d'influència necessitem recollir aproximadament unes 1.000 donacions de sang cada dia. És per això que aquesta tarda, de 5 a 9, ja sabeu, tothom que ho desitge pot participar i col·laborar en aquesta nova campanya de recollida de sang al Canà.
Serveis informatius de Mute.
L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha començat el procés per dotar-se d'una nova àrea de laboratori que substituirà l'actual dins del mateix edifici. L'Institut Català de la Salut invertirà 390.000 euros en adequar un espai de la planta baixa del centre hospitalari. El projecte, que ara ha sortit a concurs públic, ha d'estar finalitzat en aquesta primera fase a finals del 2012. En concret, el nou laboratori s'ubicarà a la zona ocupada ara per la capella i els arxius. De fet, el trasllat dels arxius fora de l'hospital ja ha començat, mentre que la capella s'ubicarà en breu prop de l'àrea d'administració del centre, a la mateixa planta baixa.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha començat el procés per dotar-se d'una nova àrea de laboratori que substituirà l'actual dins del mateix edifici. L'Institut Català de la Salut invertirà 390.000 euros en adequar un espai de la planta baixa del centre hospitalari. El projecte, que ara ha sortit a concurs públic, ha d'estar finalitzat en aquesta primera fase a finals del 2012. En concret, el nou laboratori s'ubicarà a la zona ocupada ara per la capella i els arxius. De fet, el trasllat dels arxius fora de l'hospital ja ha començat, mentre que la capella s'ubicarà en breu prop de l'àrea d'administració del centre, a la mateixa planta baixa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Quiero rayos de sol. Del 28 al 30 de juny, el comerç de Santa Bàrbara et munta la fira. Dijous, divendres i dissabte, fira ofertes durant tot el dia a les paradetes muntades al carrer Major. Surt al carrer i visita Fira Ofertes. Segur que hi trobaràs alguna cosa interessant. Organitza la Unió de Comerciants de Santa Bàrbara i t'ho recomana La Plana Ràdio.
Quiero rayos de sol.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La calor guanya protagonisme i des d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per onada de calor, que serà especialment marcada entre dijous i sobretot divendres i dissabte, que és quan toquen sostre les temperatures i tindrem els valors més elevats amb diferència d'aquesta setmana. A destacar també la clara pujada de temperatures nocturnes. De moment avui temperatures previstes molt semblants a les d'ahir o un pèl més altes i segurament algun raconet de l'interior tornarà a arribar als 38-39 esporàdicament als 40. Ens referim a les zones tradicionalment més càlides del Baix Segrià, potser Ribera d'Ebre, del Priorat, esporàdicament algun punt del Pla d'Urgell, de la Noguera i també del Baix Cinca ja cap a la franja de Ponent. De tota manera, gran part del país, entre els 30 i 35 graus, tret de la línia de la costa, una mica per sota dels 30, fruit de la marinada i, evidentment, en zones de muntanya del Pirineu. Aquest migdia i tarda, amb domini del sol i algunes nuvolades al Pirineu.
I abans de finalitzar el nostre informatiu, destacar que la Direcció General de Protecció Civil va posar ahir dilluns en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, Infocat, davant les previsions de risc d'incendi forestal a les 14 comarques catalanes. A més, es preveu que els propers dies es mantingui el risc d'incendi o fins i tot s'incrementi a partir de l'augment de les temperatures. En concret, les comarques amb més risc són l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Priorat, Alt Penedès, Bages, Garrigues, Segarra, Segrià i Urgell i Baix Ebre, Ribera Alta i Terra Alta. D'altra banda, queden anul·lades les autoritzacions per activitats amb risc d'incendi forestal que, segons les condicions específiques establertes en cada cas, estiguin afectades i així ho confirmen el cos d'agents rurals de la Generalitat. Des de Protecció Civil es fa especial èmfasi en no llançar burilles o llumins des del cotxe, encara que semblin apagats, i evitar qualsevol activitat que generi un risc d'incendi.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a ser-hi amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.